Els dilluns i els divendres tens una cita amb l'esport. Tens una cita amb Roda Esportiva.
Hi trobaràs tot l'esport local, comarcal i professional. Futbol, bàsquet, handbol, motor... Posa't el dia a Roda Esportiva. Escolta'ns els dilluns i els divendres a la 1 de la tarda i en repetició a les 8 del vespre.
Roda Esportiva, el programa d'esports de Roda de Barà Ràdio, amb Raül Riera. Si t'agrada el món de l'esport, no t'ho pots perdre. Roda Esportiva, amb Raül Riera.
Hola, molt bona tarda. Benvinguts a Roda Esportiva. Com cada dilluns repassarem en els propers minuts tota l'actualitat esportiva. Comencem el programa d'avui dilluns, dia 22 de novembre. Bé, doncs comencem el programa d'avui, ho fem a Esport Local, destacant que aquest passat cap de setmana el primer equip del Club Atlètic Roda Barà va aconseguir una gran victòria. Va ser al camp del líder del Cambrils Unió per 1-2. A més, va ser en un partit contra un rival que no havia perdut encara cap partit. Havia disputat 9 jornades d'aquesta segona catalana, el subgrup 8A, i d'aquestes 9 jornades encara no havia perdut cap partit i només havia empatat un. La resta, tot victòries. Líder destacat d'aquesta segona catalana, el subgrup 8A, i el Roda, doncs, que arribava com a tercer posició, en la tercera posició, per darrere, i doncs bé, arribava amb bones sensacions després d'endosar-li també una bona golejada al Morell. I bé, doncs el Roda, que segueix amb aquesta bona dinàmica, també imposant-se en aquest camp tan complicat com és el del Cambrils Unió, per 1-2. Com diem, doncs un rival que encara no havia perdut, el Roda, doncs que el conjunt de Quiqui Torres, que es va avançar en el marcador en el minut 50 amb un gol de Gerard Moya. Els locals, tot i això, van aconseguir igualar el marcador només 4 minuts més tard, però al 64 Arnau Moya va fer l'1-2, que doncs acabaria sent definitiu, i és que doncs els rodencs van aconseguir mantenir aquest marcador fins al final. I per tant, doncs, 3 punts per al Roda, que ara amb aquests 3 punts se situa encara en aquesta tercera posició, però ara retalla distàncies respecte al líder, que és el Cambrils Unió, com dèiem. 3 punts està al Roda del Cambrils Unió. Entremig, doncs, hi tenim la Redis, que aquesta setmana va tornar a guanyar de nou, va fer a casa davant del Vilaseca per 3-1, i es manté en aquesta segona posició. Per tant, doncs, primera posició per Cambrils Unió amb 25 punts, segona posició pel Redis amb 23, i tercera posició pel Roda amb 22. 3 punts separant els 3 primers classificats. A la quarta posició ja ve la Canonja, 2 punts per darrere del Roda, i la Pobla Mafumet ve amb 18 punts, doncs ja 4 punts per darrere del conjunt rodenc. Recordem que són els 3 primers classificats els que jugaran una segona lliga per, diguem, intentar l'ascens de categoria. La resta d'equips jugaran altres lligues, dividits en dues lligues per no baixar a la tercera catalana. Destaquem també que l'Altafulla, en aquesta mateixa categoria, en aquesta mateixa segona catalana, aquest cap de setmana va empatar a 2 en un partit en el que visitava el camp de la Floresta i en el que l'Altafulla va aconseguir l'empat in extremis. I és que va començar el partit perdent. De fet, al minut 21 ja perdia 2-0. Per tant, doncs, déu-n'hi-do com va començar de malament l'Altafulla aquest partit. Però finalment, al minut 80... Àlex Canyes i el 85 Arnau Díaz van fer els dos gols de l'Altafulla que aconseguien doncs rascar un punt per l'Altafulla. I és que la Floresta està per darrere del conjunt altafullenc. Si hagués guanyat hagués passat a l'equip del Baix Gaià, perquè doncs la Floresta ara mateix suma 8 punts, l'Altafulla en suma 10, i per tant doncs com a mínim aquí, així s'ha aconseguit mantenir aquesta novena posició per part de l'Altafulla, però doncs en aquesta doncs remuntada, o bé, en tot cas aconseguint l'empat in extremis en els últims minuts de partit. Com diem, novena posició per l'Altafulla amb 10 punts, 11a per la Floresta, 8 punts en aquesta categoria de segona catalana del subgrup 8A, en el que hi tenim 12 equips. Repassant la resta d'equips del Baix Gaià. A la primera catalana, el Callà aquesta setmana va caure contra el líder, contra el Vilanova i la Geltrú. En aquest cas, per 1-2 va perdre a casa. Un partit, una llàstima també d'aquest partit, i és que el Catllà doncs bé, va començar avançant-se al marcador al minut 34. En el 60 va rebre l'empat a 1, però és que en el temps de descompte va ser quan va rebre l'1-2. Per tant, doncs, els minuts d'afegit va perdre aquest punt que hagués pogut aconseguir el Catllà davant el líder, el Vilanova i la Geltrú, i és una autèntica llàstima pel conjunt del Baix Gaià, que es queda sense sumar aquesta setmana i que es manté en aquesta 13a posició amb 7 punts en aquesta part baixa de la taula de primera catalana, en un grup 3 que hi tenim 15 equips. I get those goosebumps every time. I need the hype. Throw that to the side. Destaca també els partits de tercera catalana, els equips de Baix Gaià que tenim en aquest grup 3, com dèiem, de tercera catalana. I és que el Torredembarra, en aquesta categoria, va aconseguir aquesta passat cada setmana imposar-se al Torreforta per 4-0. Una autèntica golejada del conjunt torrenc, que va fer 3 dels gols a la primera meitat i a la segona va fer un altre, amb un hat-trick de Guillermo Montserrat, que doncs, va fer 3 dels 4 gols torrencs, l'altre va fer Xavier Soriano, i bé, doncs, amb aquesta golejada el Torredembarra, que es manté en aquesta part alta de la taula, ara mateix segona posició pel conjunt torrenc, 24 punts, amb 10 jornades disputades, està a 4 punts del líder, que és l'Arbós, que sembla que no afluixa, després d'empatar l'anterior jornada, aquesta ha tornat a la victòria, imposant-se 3-1 a casa contra el Constantí, per tant, 4 punts li treu el líder al Torredembarra, que ocupa la segona posició. Això sí, per darrere té el Segur de Calafell, un punt per darrere del Torredembarra, però amb una jornada menys disputada, i el Vendrell a 3 punts i també amb una jornada menys disputada. Per tant, encara es pot apretar més aquesta zona alta de la taula i es podria modificar alguna posició, però bé, en tot cas, doncs, el conjunt de la Torre que manté aquesta segona posició i està fent una molt bona temporada en aquesta tercera catalana. I la Riera, que també està en aquest grup 3 de tercera catalana, va empatar aquesta setmana a 1 davant del Pla de Santa Maria a casa. Un resultat, bé, doncs, que no podem considerar com a bo, i és que el conjunt de la Riera jugant a casa i contra un equip que està a la part baixa, doncs s'esperava potser haver tret alguna victòria. Tot això, la Riera que li va costar, perquè va començar perdent el partit amb un gol a la primera part, i no va ser fins la segona, al minut 51, quan de penal va aconseguir igualar el partit i aquest doncs, seria el resultat que acabaria resultant al final, un empat a un que situa la Riera en aquest cas a la 14a posició amb 6 punts. El Pla de Santa Maria, el rival que tenia aquesta setmana, doncs està tan sols un punt per sobre i bé, doncs una llàstima que la Riera no hagi pogut sumar la victòria i és que doncs va aconseguir sumar la victòria a la passada jornada i doncs bé, com a mínim ara ja porta 3 jornades consecutives sense perdre, sumant 2 empats i una victòria. I a la quarta catalana destaca que el segon equip del Club Atlètic Roda de Berà, el filial, aquesta setmana va caure per 3-2 davant del Banyeres. Jugava al camp del líder i bé, doncs no va poder el conjunt rodenc rascar cap punt aquesta setmana. Un partit en què doncs, va començar marcant el Banyeres molt aviat, al minut 5, però al quart d'hora els rodencs van aconseguir igualar-ho amb un gol de Hamza al minut 16. Però aquest gol va ser contrarrestat molt ràpidament pel Banyeres, 2 minuts només més tard, que va fer el 2-1. Això va deixar trastocats els rodencs, que fins al minut 39 van mantenir aquest resultat, però al 39 van rebre el 3-1 abans del descans. Ja no va ser fins al tram final del partit, l'ha afegit, quan Rubén Olmo va fer el 3-2, que seria ja definitiu, però que no donava temps als rodencs d'intentar aconseguir l'empat. Finalment, com diem, sense sumar aquesta setmana, el conjunt rodenc es queda a la 8a posició amb 7 punts en aquestes 8 jornades que ha disputat aquesta quarta catalana grup 24, on hi tenim 10 equips. També destacar que el Creixell va empatar a un al camp de l'Alcover i ara ocupa la quarta posició amb 13 punts i el Callavé aquesta setmana descansava i és el cué d'aquesta categoria encara no ha sumat cap punt. Repassarem també els resultats del futbol base del Club Atlètic Roda de Berà. El juvenil va caure aquesta setmana per 1-4 davant dels Santes Creus. El cadet A, que va guanyar 4-0, el va ser Marc Bartra. El cadet B va guanyar també 4-0, el mateix resultat que l'A, la Joventut Bisbarenca. Pel que fa a l'infantil A, va guanyar per 6-0 a la Canonja. L'infantil B va guanyar per 5-2 a casa davant del Ramon Sicard de Reus. L'Alavià, que va caure per 1-10 davant del Creixell. L'Alaví B va caure per 1-5 davant la Joventut Bisbarenca. L'Alaví C descansava aquesta setmana. El Benjamí A, que va caure per 0-2 davant de l'Escola de Futbol Base Calafell. El Benjamí B descansava. I el Pro Benjamí, que va empatar a 2 a casa davant del Torredembarra. Aquests són els resultats del futbol base del Club Atlètic Roda de Berà aquesta passada setmana. També destaquem que en futbol sala, el Club de Futbol Sala de Roda de Berà aquesta setmana va caure per 16-0 a la pista de l'Aula Esport de Reus, un conjunt rodenc que rep golejada rere golejada cada setmana. Després de tot el canvi d'equip que hi va haver, sembla que el nou equip que hi ha ara doncs no acaba de sortir-se'n i no estan fent bona temporada, han encaixat golejades en les 5 jornades que han disputat, encara no han sumat cap punt i bé, sobretot són les sensacions que no acaben de sortir les coses. Veurem com li va en aquest equip, en aquest primer equip de la segona divisió catalana de futbol sala del Club de Futbol Sala Roda de Berà. També comentem que hi ha encara en esport local, destacar que el Club de Judo Dojo Roda va tenir representació a la 5a Copa de Judo de Mollà, que va tenir lloc el passat cap de setmana amb la participació de diversos judoques del club. Tots van tenir una bona actuació, destacant la plata de Míriam Muñoz, que la va aconseguir en la categoria a la B. els bronzes d'Emma Muñoz i Martí García en categoria benjamí i també la participació d'Aitor Calvo també en categoria benjamí. El club de judo Dojo Roda, recordem que està a la, en l'Avinguda de l'Avenc, a les seves instal·lacions, al costat del PIG i que doncs, continua oferint la seva oferta esportiva de judo, que ofereix doncs, classes a partir de, per a totes les edats a partir dels 4 anys. Per tant, doncs, qui estigui interessat pot doncs, anar a aquestes instal·lacions, com diem, ubicades a l'Avinguda de l'Avenc, al costat del punt d'informació juvenil. També destacar que encara un altre club rodenc també aquest cap de setmana ha tingut participació en una competició. Ha estat el Club Patí de Roda Barà, que va participar a la Copa Catalana d'Iniciació que va tenir lloc a Blanes aquest passat cap de setmana. El club rodenc va ser representat per la Jana en el nivell A i per la Júlia en el nivell D. Totes dues van completar un bon disc que les va posicionar en primera i tercera posició respectivament. Així doncs, continua la bona feina per part del Club Patí al Poliesportiu Municipal amb les seves patinadores, que doncs, com dèiem, doncs, amb els seus resultats es veu cada dia, cada setmana, que les estan portant d'allò més bé. També qui vulgui més informació, si us voleu apuntar, també podeu passar per al Poliesportiu Municipal en els dies d'entrenament del Club Patí de Roda de Barà. I ara comentarem l'esport professional. When you wake up in the morning and you're shadowed by the darkness of the night. When you wake up in the morning, darling, I'll be by your side. When you get a little lonely and you lose your rhythm, don't give up the fight. When you wake up in the morning, darling, I'll be by your side. Bé, doncs destaquem que aquest passat cada setmana tenia lloc el derbi català de primera divisió de futbol, un derbi entre el Barça i l'Espanyol que tenia lloc al Camp Nou i que es va disputar dissabte a les 9 de la nit. I bé, doncs un derbi que va finalitzar amb victòria per al Barça, però en un partit en el que segurament el més just hagués estat un empat. I és que el Barça va jugar una molt bona primera part, potser no va trobar totes les opcions de gol que doncs, potser buscava Xavi Hernández, però sí que és veritat que es van trobar amb algunes opcions de gol també bastant clares i no van aconseguir materialitzar-les. I doncs bé, sobretot al nivell de possessió, el Barça va estar molt per sobre de l'Espanyol i doncs, portant el partit cap al terreny que volia Xavi Hernández. Això va ser durant la primera part i la segona va començar amb un penal a favor que el Barça va aconseguir transformar per mitjà de Memphis Depay, que va transformar aquest penal. Un penal que li van fer el mateix davanter neerlandès a Memphis i que va estar molt discutit. La veritat que, sincerament, veient la repetició, per mi no era penal. I la veritat és que és normal que sigui bastant discutible. I doncs, també entra aquí per què no es va avisar el VAR de que doncs, no seria penal. Bé, això doncs, va enfadar, òbviament, el conjunt blanc i blau, els seguidors blanc i blaus, i que no veuen que aquell penal doncs, hagués de ser xiulat. En tot cas, el Barça es va avançar al marcador i a partir d'aquí l'Espanyol va ser un altre equip que va estar molt millor sobre el camp que no pas el Barça. Un Espanyol que va tenir arribades clares de perill, va fer dos pals, però és que la veritat és que tenies la sensació de que segur que en qualsevol moment l'Espanyol faria el gol. Finalment no va aconseguir-lo fer, però sobretot perquè els jugadors blanc i blaus no van tenir encert. Però és que la veritat és que d'ocasions en van tenir unes quantes i de ben clares. Bé, en tot cas, els de Vicente Moreno no van estar encertats i finalment doncs, els tres punts se'ls va quedar al Barça, que en el seu primer partit de Xavi Hernández com a entrenador doncs, com a mínim va poder firmar aquesta victòria en un derbi que sempre és complicat, no? Els derbis per amb dos equips. I bé, doncs, com a mínim va poder signar aquesta victòria Xavi Hernández, tot i que, com diem, en un partit en què es va veure un Barça de dues cares, amb molt bona primera part i una segona part molt dolenta, en el que l'Espanyol va ser clarament superior. Tres punts que li serveixen al Barça per ocupar la sisena posició amb 20 punts. Està a 10 punts del líder, que és el Real Madrid ara mateix, per tant, molt lluny de les primeres posicions. En segona posició està la Real Societat amb 29, això sí, amb un partit més disputat. Tercera posició pel Sevilla amb 28 i quarta posició per l'Atlètic de Madrid amb 26 punts. Pel que fa a l'Espanyol, està a la 11a posició amb 17 punts després d'aquesta ensopegada, tot i que doncs, el conjunt de Vicente Moreno òbviament no pot estar content pel resultat per com va anar, per un penal més que discutible, però és veritat que poden estar contents l'aficionat de l'Espanyol pel joc que va doncs, desplegar l'equip, sobretot a la segona meitat, que com diem va ser clarament superior al del Barça. Destaquem que a la segona divisió avui el Girona visita el camp de la Reial Societat B a les 7 de la tarda en partit de la 17a jornada de Lliga. Un Girona que està a la meitat de la taula d'aquesta segona divisió, concretament a la 14a posició amb 21 punts, i que el rival d'aquesta tarda, la Reial Societat B, ocupa la 18a posició amb 17 punts. Està 4 punts per darrere. Veurem si el Girona aconsegueix guanyar aquest partit avui. Podria escalar alguns llocs a la taula i situar-se a la desena posició. Veurem si ho aconsegueix. També destaquem que la primera Real Federació Espanyola de Futbol, el Nàstic aquesta passada setmana, va caure al camp de l'Algeciras per 1-0, un conjunt grana que doncs, porta una ratxa un pèl negativa en els últims partits, i és que de les últimes 4 jornades, 2 empats, 2 derrotes, per tant, doncs, un balanç molt pobre que han portat a l'equip tarragoní a ocupar ara mateix la desena posició amb 19 punts, per tant, doncs, males notícies pel Nàstic. A més, doncs, Aitami va ser expulsat al temps de descompte en veure la segona targeta groga. També comentem que la primera divisió femenina de futbol, el Barça va passar per sobre del Sevilla, imposant-se per 1-10 al seu rival. És increïble el Barça que està fent unes golejades d'escàndol en cada partit. Sí que és veritat que és molt fàcil no dir sí, tenen un equip molt més bo, passen per sobre molt fàcil, sí, però cal guanyar cada partit i de manera que ho fan, d'aquestes maneres tan contundents i voler sempre més. I la veritat és que l'equip de Jonathan Giraldez ho està demostrant aquest partit, com diem, guanyant per 1-10 al Sevilla. Jennifer Hermoso va ser l'autora de 4 dels gols blaugranes i per tant, doncs bé, Déu-n'hi-do. Per cert que Lieke Martens ha estat nominada millor jugador de l'any per Tuttosport. Segons el diari turinès Tuttosport, la millor futbolista del 2021 ha estat la neerlandesa, jugadora del Barça, Lieke Martens, de 28 anys, que va guanyar la Lliga de Campions amb el Barça l'última temporada i serà premiada el proper dia 13 de desembre en un esdeveniment organitzat a Turí. També destacar abans de canviar d'esport que aquest mateix, fa uns minuts, s'ha anomenat també, ha sortit la notícia, que s'ha anomenat a Pedri com el Golden Boy 2021. El canari doncs, ha estat elegit així com a millor jugador europeu menor de 21 anys i bé, doncs és el segon jugador del Barça que ho aconsegueix. Ho va aconseguir Messi l'any 2005 i ara doncs, ha estat Pedri que ho ha aconseguit per davant de Haaland, entre altres. Sí, doncs Pedri amb 318 vots ha superat el jugador del Dortmund, Jude Bellingham, que ha rebut 119. I un altre blaugrana, Gavi, ha estat 5è classificat. Bé, destacant també en altres esports el que hem tingut aquest passat cap de setmana, en bàsquet el Barça va superar el Sant Pau de Burgos per 69-83. Va ser el millor partit de Sanli del que porta en el club blaugrana i també una altra bona nit, una gran nit de Jokubaitis, també nou fitxatge d'aquesta temporada. I el Baxi Manresa no va poder amb Lucas Murcia de Sito Alonso, va caure per 71-67, un equip dels més exigents a nivell físic. No va jugar el Joventut de Badalona, que va haver de plaçar el seu partit perquè l'equip contrari tenia casos positius de Covid. En futbol sala, el Barça va superar amb autoritat el Pozo Murcia per 2-4 i referma així el seu liderat. L'equip blaugrana, molt efectiu, va aconseguir un triomf de mèrit contra un dels rivals més complicats. En canvi, l'Indústria Santa Coloma va treure un empat in extremis contra el Valdepeñas. Els de Javi Rodríguez van sumar un punt en l'últim minut contra els tercers classificats de la Lliga. En handbol, nou triomf del Barça d'handbol sobre el Puente Genil per 35-29 en el debut de Ben Ali. El nou fitxatge de blaugrana es va estrenar marcant 5 gols en l'onzena victòria a la Lliga Asobal. El Freiking Granollers es manté en la lluita pel segon lloc amb el triomf a Cuenca per 29-34, una de les pistes més difícils de Asobal. Per tant, molt bona victòria del Granollers en aquesta Lliga Asobal d'handbol. Destaca que en tenis l'alemany Alexander Zverev va guanyar la Copa Masters en superar a la final amb facilitat el rus Daniil Medvedev. Zverev acaba el 2021 amb 6 títols, entre els quals ha obtingut l'or olímpic, 2 Masters 1000 i ara el Masters. Ara aquesta és la segona vegada que Alexander Zverev guanya el Masters. El primer cop va ser el 2018, quan va derrotar el serbi Novak Djokovic a la final. Destacar també que Paula Badosa ha pujat fins a la 8a jugadora mundial en el rànquing de la BTA. S'ha situat entre les 10 primeres del món després d'arribar a les semifinals del Masters. Garbiñe Muguruza ha pujat al lloc 3 del rànquing BTA i, com diem, Paula Badosa al 8 després d'aquest Masters. Ashley Barty és la número 1 i les bones actuacions recents doncs, han fet que hagin pujat a aquests llocs i, doncs, com a mínim, la catalana Paula Badosa, que és la millor classificació de la seva carrera, ja ocupa el lloc número 8. En nois, al rànquing ATP, Djokovic està el primer, Medvedev segon i Zverev tercer. Hem de parlar de motor també, destacant que Toni Bou ha guanyat a Barcelona i suma el seu 30è Mundial de Trial consecutiu, una autèntica bogeria. Amb la seva subvictòria a la 44a edició de l'X-Trial de Barcelona, superant a Gabriel Merzelli a la final, el pilot de Piera es va proclamar campió del món de trial indoor per 15a vegada en el seu palmarès. Va encadenar així 30 mundials seguits guanyats entre proves indoor i a l'aire lliure. Adam Regà va acabar sent campió del món després d'acabar tercer a Barcelona. En Fórmula 1 destaca que Lewis Hamilton ha obtingut la victòria en un emocionant gran premi del Qatar, en què Max Verstappen va acabar segon, tot i haver estat penalitzat amb 5 llocs en l'engraellat. També bona cursa de Verstappen. Fernando Alonso va quedar tercer i va aconseguir així el seu 98è podi, on no pujava des del 2014. Carlos Sainz va acabar en la 7a posició. I acabem destacant que el pilot de 37 anys, Sebastián Ogier, va aconseguir el seu 8è Mundial de Rallys. El francès de Toyota va conquerir el Mundial imposant-se a l'última prova de Monza. El pilot de Toyota es va imposar en tots els Mundials del 2003, amb l'única excepció del campionat de fa 3 anys, que va conquerir l'estonià Ott Tänak, i amb aquest 8è títol és a només un del rècord aconseguit pel seu compatriota Sebastián Loeb. Doncs bé, fins aquí Roda Esportiva d'avui. Us esperem el proper divendres amb més esport. Gràcies per haver-nos acompanyat i que passeu molt bona setmana.